9:35 comença la tertúlia del Gall del Monestir, una tertúlia en format una mica reduït després de l'entrevista amb l'alcaldessa. Tenim amb nosaltres l'Eduard Gené, en Víctor, l'Alexandra i també en Jaume Pla. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què els sembla parlar una mica de cultura i trencar una mica amb tota aquesta espiral de política i altres casos i la Santa Seu i Benet XVI? Què els sembla? A més, tenint en compte que diumenge tenim Sant Medir, que s'ha de pujar, en teoria, a l'ermita, no sé si tothom hi pujarà. Què els sembla una mica de distensió?
Perdona, digues, Eduard. Sí, jo dic que això, dius, pujarà, no, baixarà l'ermita, eh?
Vaja, també, tens raó.
Ah, és que...
De fet, vaja, depèn de com t'ho miris.
Depèn de com t'ho miris, exacte.
Escolti, que em proposen alguna cosa per oblidar-nos de l'actualitat del dia a dia? Alguna pel·lícula, alguna obra de teatre? Avui tenim dubte, si no vaig errat, al Teatre Auditori.
Avui no.
Avui
tenim dubte.
Avui el dubte tenim a les 9 del vespre amb la Sílvia Munt.
Farà que no ens oblidem, perquè dirigit, el tema també...
Dirigit, ah, és veritat, de fet el tema no...
No, penso que està bé perquè precisament el dubte tracta d'això, del dubte que sobre un capellà si hi ha hagut o no hi ha hagut una relació pederàstica amb un nen, i per tant, parlant d'això, penso que és ideal perquè tenim... el fet de l'emèrit, actualment hi ha emèrit papa o papa emèrit.
Papa emèrit i... Tot i que hi ha algun mitjà que ha dit que això de dir-li papa emèrit no...
Bueno, ho ha dit ell.
Sí, sí, però ahir no me'n recordo quin vaig llegir d'italià que deia que vaja, que històricament i així això anava a fer una paraula molt col·loquial, però no...
Sempre hi ha molta discussió sobre qualsevol cosa, o sigui que una més no passarà res. Però vull dir que aquesta obra, efectivament, una de les coses que diuen que aquests documents que deixarà el papa emèrit o emèrit papa, que a més té un problema, pobre, que les sabatilles vermelles ja no les podrà portar mai més.
Però diu que seran negres ara.
Seran negres i anirà de blanc, però les sabatilles no seran vermelles. Bé, aleshores aquest papa diu que li deixarà tota la documentació, aquest dossier, que deu ser molt voluminós, amb el seu descendent, amb el seu seguidor, que a més li ha promès ja d'antuvi, sense saber qui serà, absoluta devoció i obediència, cosa que em sembla molt bé. I, en fi, aquesta obra d'avui que es fa al Teatre Auditori, hi ha molt, precisament, del que ha estat fins ara l'Església Catòlica, en aquest cas situada doncs, a la Gran Bretanya. Però l'obra en cine es va veure fa, si no recordo malament, 3 temporades. Víctor m'ajudarà, em sembla que fa 3 anys. Hi havia un actor fabulós que és el Philip Seymour Hoffman, sí. Que és fantàstic.
Sí. Molt bo.
I aquí ho fa en Ramon Madaula, que és el marit de la Sílvia Munt, que és el que dirigeix. I per tant, tot queda a casa, amb la Rosa Maria Sardà, que m'agrada veure, la Rosa Maria Sardà fa el paper que feia la Meryl Streep, amb la qual doncs podem fer unes comparacions sucoses, i en fi, jo penso que és una obra interessant. Ara, potser no cau en el millor moment, Jo el que volia comentar, si em permet, i acabo de seguida, és que el dissabte demà, a la una, a la biblioteca, s'inaugura, diguem-ne, oficialment, el que en diuen l'any Salvador Espriu, l'any Espriu a Sant Cugat, i que serà un acte on la comissió aquesta que s'ha creat i que està vinculada a diferents segments de la cultura de la ciutat, doncs presentarà una mica doncs, el que seran els actes. I jo m'avanço que una de les coses que es diran, perquè ja està a l'aire, no?, és que les lectures de la fresca seran dedicades, evidentment, a Salvador Espriu i esperem que la cosa funcioni.
Va, més propostes. Què en recomaneu?
Home,
Víctor, una pel·lícula així...
No, pel·lícula no? És una setmana fluixíssima. És tot
per cert,
és...
que avui he llegit que cap estrena en català.
Com sempre, ja fa molt temps, eh?
No, però per anar-ho recordant, perquè, clar, ens hem acostumat a la anormalitat de no veure cinema en la nostra llengua. I vaja...
No, a més, una cosa que és més greu encara és que es va anunciar que això anava més,
doncs no sé on,
i sempre perquè... són declaracions de polítics que després acaben en res, no? I esclar, és que fa molts anys que estem amb aquesta història, però molts, i es va dir que es va fer una nova llei i tal... I no només no hem guanyat, perquè deien que seria vigent a partir del... que quan arribaria a tenir un punt notori, seria el 2016, que aniria creixent a poc, i és que ha anat decreixent. És que agafes la cartellera i no hi ha res, és que pràcticament res, alguna pel·lícula infantil, i s'han d'anar a buscar algunes projeccions de la Filmoteca, ja m'explicaràs, per poder donar una imatge de cartellera en català, que, clar, en fi, que no són pel·lícules noves, no són novetats. En definitiva, és un panorama desastrós que demostra, doncs, dues coses. Una és impotència, i l'altra és la voluntat de donar un cop de timó i dir, escolta, aquest país té una llengua pròpia, que és el català, i després, per raons legals, té una llengua cooficial, que és l'espanyol. El que no pot ser és que hi hagi una llengua que estigui sota l'altra. No pot ser. Diu, és que la gent, diuen alguns, els que defensen el cinema doblat a l'espanyol, que la gent ha de poder triar. Sí, estaria bé que pogués triar. En aquests moments no es pot triar.
És que ni això.
Clar, o la veus en espanyol o no la veus en cap llengua. Dius, escolta, jo la vull veure a la meva. I per tant, doncs, no hi ha... No, és a dir, no, cap interès privat pot estar per damunt d'un interès públic. I en aquest cas, doncs, el dret a veure les pel·lícules doblades a la teva llengua, mentre hi hagi doblatge en una altra llengua, una altra cosa seria que se suprimís el doblatge i només hi hagués versió original, jo en seria partidari d'això, però mentre hi hagi doblatge en espanyol, evidentment ha d'haver-hi doblatge en català. El que passa és que és invisible. El doblatge no existeix.
Propostes, va.
Ara, el dimecres, dia 6, l'Arxiu Nacional de Catalunya, bé, a través dels amics de l'UNESCO, que són els que organitzen, fan un nou cicle de conferències, i aquest dimecres l'obren, que sempre són a les 7 de la tarda, l'obren amb una conferència del senyor Miquel Pérez i l'altre, que gira entorn del tema dels decrets de nova planta. I és interessantíssim el tema, perquè no només perquè és una cosa que va marcar el destí dels propers 3 segles, des del 1616, que és quan es fa el decret de nova planta, sinó que, a més, no han estat mai derogats. És a dir, el decret de nova planta que ens afecta no ha estat mai derogat, és vigent. L'estat espanyol no l'ha derogat mai. És més, els efectes d'aquell decret de nova planta els estem patint, perquè no, els principis, els preceptes que marcava, continuen vigents. La persecució de la llengua, per descomptat, que era un dels temes capitals, no? La llengua continua estant perseguida en totes les seves formes, d'acord amb els preceptes que va marcar el decret de nova planta. I la diferència és que llavors volien ser una mica més subtils en certes formes, i avui dia ja no s'inhibeixen, és a dir, no ho diuen de manera absolutament clara. De manera que és molt interessant anar a una conferència que expliqui una mica, que doni respostes a moltes persones que es pregunten com és que estem en aquesta situació d'atzucac, oi? Doncs justament l'origen de l'atzucac ve en el decret de nova planta, perquè és a partir d'aquell moment que Espanya pot dir-se Espanya, perquè Espanya abans no existia com a tal. Hi ve el Regne de Castella, i és justament amb l'annexió, ocupació primer i després annexió de Catalunya, que pot dissimular el nom de Castella i dir-se Espanya. De manera que si un dia Catalunya, doncs, quan Catalunya trenqui la seva relació de submissió amb Espanya, Espanya tindrà un problema, perquè gairebé haurà de deixar de dir-se Espanya, perquè torna a ser el Regne de Castella, que ha castellanitzat els pobles del voltant, oi?
Jaume, què ens recomanes?
Bé, jo, sí, a la comèdia d'avui, crec que s'hi ha d'anar, i podria fer un clam una vegada més del tema de les sessions d'aquestes que fa l'auditori, que em sembla que ho ha fet malament, no vull dir el Cinesa, no ha anunciat, ha fet un programa estupendo, però no sé ni qui el dona, no, jo no ha arribat a lloc. I ahir vaig anar, per cert, a la conferència que van fer sobre el corredor del Mediterrani del Marcí a Milà, i la Laura la vaig deixar en el cinema que feien La filla del faraó, un ballet esplèndid del Bolshoi, una cosa maquíssima, i després a l'acabar em vaig tornar i vaig anar-hi. Com que durava 3 hores, podia arribar tard. Per cert que la conferència de García Milà no és una conferència, va donar un curset perquè va fer 1 hora i mitja de dissertació.
Per cert, un parèntesi, que Òmnium Cultural va convocar els mitjans de comunicació i després ens va dir que no concedia entrevistes i que no ens podíem quedar a la xerrada per treure talls de veu i no permetien enregistrar-ho.
Carai.
Com és això?
Això és el que li van comunicar al periodista de Cua.cat, i ho dic perquè si algú avui busca l'entrevista o la notícia, que consti que nosaltres hi vam anar, volíem cobrir el tema, volíem fer una entrevista per explicar el tema, perquè és un tema interessantíssim, sí. I el nostre periodista es va trobar com li deia el ponent, en aquest
però
cas, que no volia que l'enregistressin, no. Que no volia aconseguir entrevistes, i des d'Òmnium tampoc els hi va acabar de, vaja, quadrar tot això, i el periodista finalment va haver de marxar. Ho dic perquè... que en quedi constància per si algú avui intenta no buscar la notícia, que no és per desídia de Cua.cat, sinó que hi eren, però vaja, que hem tingut això, tanco parèntesi.
És molt estrany això, perquè normalment igual, a mi no em molesta, però hi pot haver-hi algú que li molesti que el filmin, no? Mentre està... Bé, per raons diverses. Ara, la notícia hi és, perquè estàs fent un acte públic, i que home, si fos una cosa absolutament delicada, que està sota judici, no sé què, i dius, no vull fer declaracions, d'acord, però, en fi, un tema com aquest, que no vulguis respondre tres preguntes a un periodista...
Però, a més, era una conferència que estava preparada, molt ben documentada, i explicava tota l'organització que tenia al Port de Barcelona, vol dir que era una explicació concreta i amplíssima, amb totes les dades, i lo important que seria el corredor mediterrani, però vull dir no era res, no havia donat cap cosa especial ni cap notícia d'última hora,
López Casas Noves, que era l'últim anterior ponent,
sí.
López Casas Noves potser des d'aquest punt de vista tenia bastanta més incidència. Exacte. Política. Aquesta també, perquè en definitiva tot acaba sent el mateix.
No, però tot el que va explicar se sabia, el que passa que amb gràfics i amb imatges em va quedar molt més clar, jo vaig veure molt més bé la categoria que té l'organització del Port de Barcelona. Però va començar a les 7 en punt i a 8:45 va acabar. Llavors vaig marxar perquè havia de veure el faraó i més bé llavors crec que començava la taula, o sigui, les preguntes, no? No sé si n'hi havia o no, però va acabar a 8:45. Bé, aleshores vaig anar allà amb aquella pluja que hi havia, bots i barrals, i vaig quedar paradíssim perquè els diners no van cobrar ni el llum, perquè eren tres persones i nosaltres. Tres, una senyora sola i dues persones més. Això és increïble, no pot ser que... I vaig explicar la setmana passada que aquesta mateixa programació a Barcelona, al Bosque, has de telefonar amb molta antelació perquè si no està ple.
Però això només...
A mi no em sorprèn.
No
però tant, d'una manera tan escandalosa, perquè és que tres persones no ho havia vist mai, tu.
A veure, no em sorprèn, i quan dic que no em sorprèn...
Jo crec que la gent no ho sap,
No ho dic amb alegria, No ho dic amb alegria, al contrari. Però... Ja t'es diu això, no? Està poc en publicitat, no s'explica, no se sap... Probablement no estigui massa... No ajutin massa ni els medis ni tot plegat. Però no us sorprèn a vegades que una cosa que... Un altre tipus d'acte que potser ha arribat a la gent amb la mateixa incidència estigui ple? I és l'objecte del... L'objecte... El que es va veure i qui es va veure. I això és així...
Perdona, hi ha un públic que omple quan fan les sessions d'òpera a 60 euros.
De tota manera, perdona, però jo precisament comentava aquest tema amb les persones que estan allà al cine i, han tingut, aquest cine d'aquí ha tingut uns certs problemes amb aquestes sessions d'òpera i ballet. L'última d'òpera es va quedar tallada la comunicació i no van poder acabar de passar l'òpera.
Sí,
igual la gent que va anar aquell dia ja va dir, no hi torno mai més.
Ja, això d'acord.
Perquè jo amb aquest cine m'he trobat ja una altra vegada, precisament en Lincoln, que aquesta obra, aquesta projecció va començar més tard del que havia de començar, hi ha un programa que deu estar, doncs, deu haver un programa de principi de la sessió i de tancament de la sessió, i no vaig poder veure el final, perquè clar, abans venia l'altra sessió. És a dir, aquest cine en aquest moment té una manca de personal i té una manca de manteniment, i això fa que la gent cada vegada que hi va, doncs si comença a tenir problemes d'aquesta mena, doncs acaba dient, doncs deixo d'anar i me'n vaig a un altre lloc.
Això seria així si fos que la gent omplia la sala i ara ha deixat d'anar-hi. Però és que hi han anat màxim 20 persones cada vegada.
Però el que diu l'Eduard, ara quan hi vas a comprar entrades, que els mateixos nois estan amb les crispetes, a vegades hi ha dues cues immenses, tot i que intenten fomentar la venda per internet, que òbviament el que fan és estalviar-se despesa en personal.
Clar, clar, clar.
Sí que a diferència d'uns anys que quan sí, anaves allà sí, compraves a vegades l'entrada, la noia et buscava el millor lloc o t'explicava, sí, sí, doncs aquesta pel·lícula sí, no, sí, si va amb nens, si no, sí que s'ha perdut potser aquest tracte
sí,
més
sí, sí,
de persona. Per exemple, ara explicaré un petit secret. Hi ha un senyor, i no diré el nom, el Yelmo de Rubí, Rubí Sant Cugat, per tot tocant,
sí,
que ven entrades, que és un senyor ja grandet, que deu haver vist molt cinema, que a vegades quan vas a comprar l'entrada i li dius, escolta, vaig a veure aquesta pel·lícula, fins i tot alguna vegada et diu, no ho facis, no ho facis.
Fa de crisi.
I és d'agrair, perquè al cap i a la fi tu generes un vincle de confiança amb algú que et recomana, no?
És com un llibre.
És com un llibre, exacte, exacte, no? Doncs aquest, potser aquest tracte que abans algú donava, doncs ha desaparegut, no? I a vegades dius...
I que consti que no és per les persones que hi ha, perquè hi ha una noia... Hi ha una
no, que no dic...
Que és fenomenal.
Segur,
el
no,
que
no,
passa,
no.
La Marta.
El que passa és que li és impossible, perquè, òbviament, si té que servir...
Crispetes,
Coca-Cola...
Que no era una queixa en els que treballen ara, vull dir, però sí que la manca de recursos humans acaba implicant que has de fer més coses i les fas menys bé, no?
És que es fa molt difícil.
Encara és pitjor, perquè, de fet, aquesta noia, la Marta, es veu obligada a fer no només a trencar les entrades, a vendre les crispetes, sinó a més a controlar la cabina, les pel·lícules que es projecten. Sí. Hi ha un senyor que s'ha de jubilar, que és el projeccionista, i que a vegades té festa, clar. Quan té festa, doncs no ve un altre projeccionista professional, sinó que és veritat que avui dia no és com abans, que havies de tallar, es tallava la pel·lícula, l'arreglava, l'empalmava el mateix... Tot això passa com deia la pel·lícula del...
Cinema Paradiso.
Sí, això ha passat a la història. No, però ara resulta que, clar... l'únic que ha de fer l'operari, diguéssim, aquesta noia en aquest concret, és prem un botó, engegar, i la pel·lícula es dispara i va sola. Ai, que passi alguna cosa entre mig.
És el que va passar amb Lincoln.
Clar, exacte, aleshores has d'anar a buscar un tècnic que ve quan ve, amb la qual cosa es retarda tot. I ella, lògicament, com que no sap què ha de fer, perquè no té puta
no és tècnica,
ni, no és tècnica, doncs bé, s'atura la projecció. Però a més, esclar, com deies, per reduir costos, a vegades es forma, si hi ha poca gent, poc personal, es forma doncs una cua pel que no vol crispetes, però vol l'entrada, i resulta que, com que té davant no sé quanta gent que vol, les crispetes pel nen, les crispetes per la nena, les crispetes per la iaia, va passant l'estona, li comença la pel·lícula, i dius, escolti, però si jo no vull crispetes, per què he de fer aquesta cosa?
Vull entrar només.
Sí, clar. Sí. Això és deteriora molt la imatge de l'empresa, li fa mal, s'estalvia quatre rals i realment li fa molt de mal, i acaba perjudicant el que és el cinema en si mateix. Hi ha, evidentment que no tothom és cinèfil, i el cinema s'ha massificat molt, i avui dia molta gent va això, a menjar crispetes, a posar les cames damunt de la butaca al davant i passar de tot com si estigués al sofà.
I a jugar amb el mòbil.
El ritual d'abans, jo encara sóc d'aquests, però ja això ha passat a la història, evidentment a mi m'agrada arribar abans, està assegut allà, esperant que comenci la pel·lícula, i abans començava... es corria les cortines i tal, era un ritual, no? Bé, és un cinèfil, com el Woody Allen, és molt bé, això ha passat a la història. Però, home, ho hem convertit en una cosa absolutament mecànica que ja no... Anar al cinema no té cap encara... Anar al teatre encara ho és, però anar al cinema s'ha convertit en una cosa absolutament banal i intranscendent que no té cap valor. I aquestes empreses contribueixen a la destrucció d'allò que un dia va ser el cinema. De manera que compte perquè es veuran obligades a desaparèixer, perquè elles mateixes desmereixen el negoci amb què treballen i el tracte que donen al públic. És com si el empresari petit, del petit comerç, tractés de la mateixa manera. Fes això.
Sí, sí.
I després es queixés que no va ningú a les petites botigues. Si l'encant de la botiga petita és que el comerciant et diu això que et deia tu, la noia aquest, o
el noi aquest del...
El senyor del...
No diré nom, perquè...
El senyor del Yelmo, no? Sí, sí. Escolta, aquesta no l'agafis, vés a veure aquesta que t'agradarà més, perquè et coneix els teus gustos, pel que sigui. És igual que la venda d'un llibre. Ara, si comprar un llibre en una llibreria petita ha de ser el mateix que comprar-lo en un Caprabo, doncs aleshores les llibreries petites...
No digues.
M'agradaria comentar una cosa que es va fer al Teatre Auditori el dimecres, que trobo que és molt interessant, que és el tema dels teatres amics. És una fundació que s'ha creat entre cinc teatres de la província de Barcelona, diguem província, perquè és així, que és Vic, Granollers, Viladecans...
Però hi ha el Cursal,
Granollers,
de Manresa.
Manresa, sí. L'Atlàntida,
no? Sí, Manresa. I de Vic, l'Atlàntida.
Sí, sí, sí.
No, no,
sí.
I a més, de a part de Barcelona, hi ha de...
No, de Barcelona, no, ciutat, no hi ha cap.
A Catalunya.
No, sí. Ah, bueno, però vull dir que hi ha del Bages, d'Osona...
Sí, això que sí, dic, sí, hi ha Vic, l'Atlàntida de Vic, l'Àtrium de Viladecans, l'Auditori de Granollers, el Cursal de Manresa i el Teatre Auditori de Sant Cugat. Però hem fet una fundació, aquesta fundació té diferents motivacions, diguem-ne. N'hi ha una que és la primera més claríssima, que és el poder fer una central de compres, és a dir, que els teatres s'ajunten per poder contractar un espectacle a uns preus més raonables, perquè li estan assegurant a la companyia, sigui de teatre, sigui de dansa, sigui el que sigui, li estan assegurant un mínim de 5 representacions amb un àrea d'un radi de 40-50 quilòmetres, i estan assegurant això, que és molt,
bé, això, molt bé.
Que és molt, molt interessant. I de tot el que van dir i que es va presentar, hi ha un tema que a mi m'agrada molt més i que el trobo molt més difícil, però que em sembla que seria interessant remarcar, que és que dins dels seus propòsits, i dic propòsits precisament perquè falta veure si tot tira endavant, està el d'arribar a fer produccions pròpies. És a dir, que aquesta unió permeti la possibilitat de reunir, perquè pensem que aquests 5 teatres a la temporada 2012 van tenir un 76% d'ocupació, cosa que és bastant important, i van tenir una entrada de públic d'espectacles que quasi són les 300.000 persones, i d'ocupació d'espai, perquè fan diferents actes de tipus doncs, escoles o entitats o convencions o el que sigui, que arriba quasi als 400 i pico mil, 450.000 si no m'equivoco. Per tant, és una incidència considerable, i més comptant amb avui, amb el que està passant amb el teatre, que un 76% d'ocupació a la Sant Cugat és una mica més d'aquest promig, però és un promig molt bo, tenint en compte més la disparitat que suposa Viladecans, per dir alguna cosa, en Vic, no? És una diferència certament important. I em sembla que és un tema que pot funcionar, i és un d'aquells temes que penses, si no existís aquesta crisi actual, òbviament això no s'hauria fet.
Clar, és
un aspecte positiu del negatiu.
Perquè no? És imaginatiu, no?
No, clar, perquè llavors, no. La necessitat obliga a pensar en solucions que, insisteixo, potser en altre cas no sé què és arribat.
Fas de la necessitat virtut. Hi ha hagut un teatre, ara no recordo quin és, que... em sembla que ha sigut tots els teatres, que els dijous no cobren
el Teatre Nacional.
El Teatre Nacional. Això està bé, la mesura està bé. És una, veus, tampoc hauria sortit si no fos per
el
això.
El mateix dia que sortia aquesta notícia, sortia la notícia de l'enterrament de la Sala Tallers.
Sí, també. Clar, el que passa és que això crec que pot ser un arma de doble tall, el fet de no cobrar IVA els dijous, perquè per una banda aconseguiràs potser que vagi més gent, segur, al teatre, potser el dijous. Però a l'hora d'intentar pressionar el govern espanyol perquè tregui aquest 21%, les xifres que presentaràs seran més òptimes de les que presentaries sense aquesta mesura. És a dir, que tu podries dir que realment els teatres han estat un cementiri i que cal canviar la mesura, i com que no hauran estat un cementiri perquè les xifres de públic pujaran, al final tindràs menys elements de força per pressionar Rajoy.
Em sembla que no els hi va falta aquesta motivació.
Hi ha tot un moviment, no? Un equip d'entitats que pressionen perquè es torni a posar l'IVA al 10, no al 8, però al 10, no?
La marea, no?
Sí, Maria Roja, de totes maneres és cada 600, que es mira d'Europa realment.
Escolta, què? Clar.
És que hem de marxar, em sap greu, eh?
Ja?
Sí, és que ho hem fet més curtet, coses de les entrevistes. Jaume, Víctor i Eduard, moltíssimes gràcies, i sobretot que tingueu un molt bon Sant Madí, eh?
Bon cap de setmana.
Que vagi bé,
bon cap de setmana. Gràcies.